Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
I com ja sabeu, aquesta setmana estem d'estrena aquí al Penedès Gama Extra, reprenem la temporada d'estiu, i com que hem canviat una mica l'esqueleta en relació a l'any passat, doncs tenim seccions noves, i una és aquesta, per exemple, la que ens porten cada setmana, de fet cada dijous, el Lluc Vendrell i el Pau Freixedes, on repassarem esdeveniments del passat per vincular-lo amb temàtiques del present i també per generar una miqueta de debat. Bon dia, nois, què tal, com esteu?
Bon dia, Marc, molt bé, com estàs?
Molt bé.
Bon dia, nois.
En primer lloc, gràcies per acceptar aquesta proposta, el Lluc i el Pau, que són dos estudiants encara. I repassarem, com dèiem, aquests esdeveniments del passat, efemèrides, curioses, no?, que van passar doncs, una setmana propera a la data en la qual s'està matent això, i ho vincularem amb esdeveniments, com deia, del present per generar aquesta mena de debat tertúlia. Jo no em vull allargar més, sinó vull que sigueu vosaltres, que ens expliqueu una mica no, com voleu encara aquesta secció.
Doncs sí, Marc, des d'avui, cada dijous d'aquest estiu, el que intentarem fer és recordar coses que van passar ara fa tants anys o al voltant d'aquella setmana, fets que hem de commemorar per entendre, per donar pas a debats, a controvèrsies que encara són vigents avui dia i poder comentar una mica algun aspecte de l'actualitat. Aquesta setmana, per exemple, començarem parlant de la memòria democràtica i així és, això serà el que commemorarem.
Totalment. Avui, 17 de juliol, fa exactament 89 anys del cop d'estat militar de 1936 que va acabar desencadenant en la Guerra Civil Espanyola. Un cop contra la legalitat democràtica instaurada durant la Segona República que va dividir pobles, famílies i va marcar la història de tot un país, també la nostra, aquí a Vilafranca del Penedès.
Exacte. Aquí a Vilafranca la tensió va ser evident, tot i que a Catalunya es va caracteritzar aquest període per una resistència obrera claríssima, la tensió als pobles no va poder evitar-se. Primerament a Vilafranca va ocórrer la revolta inicial com a diversos punts d'Espanya, però va haver-hi un seguit d'actes més aviat dels defensors del bàndol republicà que van evitar aquesta revolta militar. Tot això va causar una forta resistència republicana a Vilafranca, però Vilafranca també hem de dir que va viure totes les cares d'aquest conflicte, tant l'entusiasme, la por, la violència com l'idealisme.
Exactament. I aquesta data ens interpel·la i ens fa reflexionar. Hem vingut a parlar de la memòria democràtica i ens sorgeixen diferents preguntes. Cal mantenir el record d'aquells fets o és millor optar per l'oblit? Recordem per justícia o per ressentiment? I quina és la memòria col·lectiva que estem construint?
Sí, parlem doncs de la memòria històrica, que s'ha acabat materialitzant en la Llei de Memòria Democràtica aprovada pel Congrés dels Diputats el passat octubre de 2022. Aquesta memòria històrica sempre ha estat present en diverses campanyes electorals, tot i així, al pas de la legislatura i al pas del temps, acaba sempre tenint aquests efectes. Les dificultats, l'aplicació i el regulament d'aquesta llei i dels objectius que persegueix aquesta llei han fet que el desenvolupament final de tot el que ha d'implicar sempre quedi una mica descafeïnat.
Sí, sí, això és força important perquè jo sempre he recordat que quan hi havia alguna campanya electoral era un tema que durant aquesta campanya hi era molt present. Hi havia molts grups polítics que deien que es farien reformes i que encara la legislatura seria un dels temes que es tractaria, però després, com bé ha dit el Lluc, era un tema que s'acabava diluint i moltes vegades no s'acabava materialitzant aquesta regulació. I finalment, doncs el 2022, hem tingut aquesta llei. Però hem de destacar que a Espanya, en aquest aspecte, hi ha un avenç o un progrés a diferents velocitats en els territoris. A Catalunya, per exemple, en matèria de memòria democràtica estem molt avançats. Hi ha hagut diferents lleis que ho han regulat, diferents memorials, i ara mateix, bueno, al març d'aquest mateix any, es va iniciar la tramitació d'un projecte de llei de memòria democràtica que trobo que és bastant destacable.
Clar, què suposa aquesta llei? És a dir, què canviarà, no? O què permetrà aquesta llei en relació a aquesta memòria democràtica o històrica que comentàveu?
La que s'està tramitant?
Sí.
Bé, principalment la del Congrés, la que va aprovar el Congrés dels Diputats el 2022, sobretot el que intenta fer és establir mecanismes per fomentar la divulgació del passat mitjançant principalment l'educació i la pedagogia. També toca temes com la cultura i la investigació, per tal que tot allò que va passar durant la Guerra Civil, que ara estem commemorant, i la dictadura, sobretot, no caigui en l'oblit i es tingui present la resistència democràtica que es va fer per bona part de la població durant tots aquells anys i que ens permet a gaudir de les llibertats que tenim avui dia. Principalment, l'objectiu més en boca, no, dels que l'han dut a terme és aquest. Després, a l'hora de la veritat, és més complicada d'entendre. I això que deia el Pau és completament cert. Les velocitats amb les que aquesta memòria democràtica s'han intentat aplicar al llarg del territori, tant i segons la ideologia política del partit polític, són diferents. Això ens demostra que la memòria que es guarda d'aquesta època recent de la història d'Espanya, doncs encara és diferent segons la part de la població i encara hi ha moltes coses que s'han de consensuar. I és important entendre com recordem una cosa per saber si va ser algo que va portar, de quina manera va portar a la societat actual.
Sí, hi ha moltes coses que potser són tabú, no?, i que costa reobrir una ferida del passat, no?, i creieu que és necessari, precisament. És a dir, aquesta llei està ben feta, segons el vostre criteri?
Bé, no és tant si està ben feta o no, però en el preàmbul de les lleis es veu bastant, i en el tema de memòria democràtica és palpable, diguem-ne, que en el preàmbul de les lleis es veu amb quin interès s'elabora aquella llei, i es veu bastant de quin color polític acaba sent la llei. Fins ara, la llei aquesta, o crec que el precedent de la llei del 2022 era del 2005, es limitava merament a fer una reparació de les víctimes, a crear certs bancs d'ADN, i estava tot més encarat al tema de l'exhumació o reconeixement de restes mortals que s'havien trobat en fosses comunes. I ara es veu que ja com s'està virant més cap a la part que havia comentat el lloc de la pedagogia i de més en si del que es parla de la memòria democràtica, de crear doncs cert consens de també voler fer aquesta transició o voler crear aquesta idea.
Això està el dia com avui, una secció que ens porten el Pau Freixedes a Lluc Vendrell, no ho hem dit, el Pau, que és estudiant de dret a la Universitat Pompeu Fabra, per si no s'ha notat, i a Lluc Vendrell, que és estudiant del grau de Filosofia, Política i Economia a la Universitat també Pompeu Fabra, però has passat, no, per diferents llocs, com per exemple a Madrid per acabar de fer el grau. Estem parlant de la memòria històrica, de la memòria democràtica, relacionant-ho doncs amb esdeveniments del passat. No sé, expliqueu-nos, no, més coses sobre aquesta llei, sobre aquest fenomen, el futur, no, que podem esperar de tot plegat, perquè al món van passant coses i és una llei que realment és interessant per a tots aquells amants de la història i dels esdeveniments del passat.
Sí, bueno, cal recordar també perquè 50 anys després de la fi de la dictadura estem parlant d'una llei de memòria democràtica d'aquells episodis. Tot plegant re una mica en la ineficàcia a llarg termini del que va ser la llei d'amnistia espanyola que es va aprovar al Congrés el 1977. Aquesta llei va optar per l'oblit mutu en comptes de impartir justícia després d'una dictadura. Es va optar per una mica fer veure que potser no havia passat exactament tot el que havia passat i que qualsevol dels dos bàndols, tenia dret a continuar com si res. Llavors, aquesta llei, al llarg de les dècades, s'ha vist que potser moltes ferides que havia de tancar, moltes ferides que s'han de clausurar després d'una dictadura i d'una guerra, no les va clausurar. Llavors és per això que al cap de quasi 50 anys un govern d'Espanya va haver de dur a terme aquesta llei, que encara causa molts debats dins del país.
De fet, si no recordo malament, farà un parell de mesos quan es van presentar tots els actes per commemorar o per celebrar. És que aquí està la clau, no? Amb quina paraula ens referim amb aquesta efemèride, no?, que serveix per revisar, no?, el que va passar en el passat. Doncs un dels organitzadors deia que no se celebra res. Vull dir, aquí no, en tot cas, es fa pedagogia, no?, que és el que comenteu, que és molt, molt diferent, perquè, clar, quan es van presentar tots aquests actes per mirar, no?, que és el que va passar ara fa 50 anys amb tota aquesta dictadura, molta gent es va enfadar, i amb raó, perquè és com reobrir aquesta ferida, aquest tabú que a vegades costa, perquè realment va ser com un esdeveniment impactant que va generar, no?, com certs traumes fins i tot en la societat. No sé si volies comentar alguna cosa, Pau, digues.
Sí, volia comentar això en relació al que deia el Lluc, que al final aquest exercici de pedagogia o aquesta intenció de tramitar una llei abans o després, i sobretot tramitar una llei d'amnistia justament després d'una dictadura, aquesta intenció de voler tombar pàgina massa ràpid, al final el que fa és no estan sanant les ferides, sinó que aquestes acaben aflorant més tard. I és el que estaves comentant tu ara, de que quan anys després es vol commemorar o es vol indicar que han passat tant, bàsicament fer un apunt de que han passat tants anys des de la fi d'una dictadura, doncs encara hi ha molt de debat, que és normal que hi hagi tant de debat, però es podria haver intentat que aquest debat no hagués sigut o no hagués sigut tan intens hi ha discrepàncies bastant importants que no hi haurien de ser, i que aquesta llei d'amnistia al final, que amb tota la bona intenció que podés va intentar fer o no, el que ha fet ha sigut posposar un exercici que s'hauria d'haver fet en aquell moment, que és doncs intentar sanar segons quines ferides.
Sí, també parlarem concretament del que es va fer a Vilafranca, no?, més enllà d'aquesta llei de memòria democràtica que es va fer fa 3 anys al Congrés. A Vilafranca, després de la dictadura i fins a l'actualitat, es va optar per retre comptes una mica amb aquesta dictadura. Es van retirar diversos símbols franquistes, com a diverses poblacions catalanes, i és el que molts dels oients sabran, es va col·locar aquesta placa commemorativa, aquesta placa en record a les víctimes, concretament del bàndol republicà, a la fossa comuna que hi ha al cementiri de Vilafranca, el 2004. Concretament, en aquella fossa hi ha 268 soldats republicans enterrats, molts d'ells sense nom reconegut i, per tant, molts d'ells en l'anonimat.
I bé, és una dada curiosa és que molts d'ells procedeixen de la clínica militar número 10 situada a Vilafranca del Penedès.
Això és interessant, eh? Quants has dit que hi ha enterrats?
268.
268 i molts sense identificar encara.
Molts sense identificar.
Sí. Moltes famílies, aquests cadàvers, aquests cossos, perdó, sense identificar, són persones que tenien la seva família i, per tant, hi ha moltes famílies que actualment tenen un familiar que va morir a la guerra i no saben on està enterrat.
Sí.
I molts estan aquí.
Clar, probablement també estem parlant de persones que no són de Vilafranca, perquè la guerra també va generar, no, com molts fluxos de població en funció a on enviaven, no?
Sí.
Hi ha moltes persones que encara no saben, o segurament que aquí a Vilafranca, no?, tenen enterrat alguna persona estimada que en el seu dia doncs va lluitar aquí a la Guerra Civil, i això probablement també repeteix en molts llocs de Catalunya i també de l'Estat, no?
Sí, i és força vergonyós, cal dir, perquè 50 anys després, bueno, 50 anys després de que s'hagi acabat la dictadura, però de la guerra ja en fan uns quants més, que encara hi hagi cossos sense identificar del bàndol republicà, i al final que les lleis doncs es limitin merament, és el que estàvem comentant abans, que n'hi ha que es limiten merament a fer aquest reconeixement d'ADN, però que al final tot això de que, bueno, tot el que s'escriu en el paper després, crec recordar que amb aquesta llei que es va tramitar el 2022, el reglament que l'havia de desenvolupar va trigar moltíssim en arribar, i ha arribat amb moltes mancances que dificulten moltíssim l'aplicació eficaç de la llei.
aquí volia anar jo ara, a veure, el futur com l'encreu, tenint en compte, no, que en molts països d'Europa l'extrema dreta està en alça, aquí Espanya no és una excepció, Catalunya tampoc. Per tant, creieu que l'extrema dreta fa perillar tota aquesta qüestió de la memòria democràtica, com s'ha d'entomar, com veieu, no, en definitiva, aquest futur? Perquè és una llei que realment té com aquesta funció pedagògica, no? Però hi ha molts governs d'extrema dreta que probablement, doncs, no se senten identificats, de fet, molts ja l'han criticat. Sí. No sé com veieu, no, el futur d'aquesta llei, d'aquesta qüestió, tenint en compte també el context polític en el qual, doncs, probablement, doncs, s'emmarca no només Catalunya, sinó també Europa.
Sí, totalment, Marc. Bé, en l'actualitat estem veient això, un fort creixement dins d'aquestes ideologies més, més negacionistes o més extremes, no? Llavors, aquí és on entra en joc el paper tan fonamental d'aquesta memòria democràtica, que un país tingui una clara memòria democràtica i una forta memòria democràtica, perquè no és només el que havíem estat comentant fins ara, una eina de reparació moral, que això és molt necessari, però també és una aposta pel futur. En sentit que aquesta memòria el que fa és enfortir una cultura democràtica i fa de la memòria una eina de prevenció contra fets, contra possibles repeticions dels fets tràgics. Si tenim clar com va anar una cosa, com va passar, per què va passar, si la ciutadania té clar això, podrà identificar amb més facilitat petits indicis que ens puguin fer pensar en com una cosa pot acabar desenvolupant-se i evitar que aquests fets tràgics que van ocórrer o de similars puguin arribar a repetir-se. Mm-hmm. Per tant, això, davant del desinterès de sobretot gran part de la joventut, però també de tota la població, i d'aquests discursos més sensacionalistes que hi ha en l'actualitat, doncs és important ser conscients d'exactament com poden anar les coses.
Digues, Pau, digues.
Sí, no, que jo, això en relació que està dient el Lluc, és bastant, de la mateixa manera que parlàvem que a Espanya hi ha un progrés a diferents velocitats pel que fa a la regulació en matèria de memòria democràtica, també hi ha un progrés a diferents velocitats pel que fa a les generacions a l'hora de parlar de memòria democràtica. És a dir, en les generacions més joves veiem que hi ha una certa, bueno, potser en totes, hi ha molta polarització i molta desafecció política. I al final, tu voler fer pedagogia amb una memòria, amb una llei de memòria democràtica per poder, doncs, ja entrar en una altra fase de com processar el que ja sabia o els fets històrics que han ocorregut, et topes amb que s'està posant en dubte la democràcia mateixa. Totalment. Aleshores, potser per part del legislador és complicat voler tramitar una llei moderna i certament innovadora dins l'àmbit europeu, però t'estàs trobant que t'estan posant en dubte les noves generacions, les bases de la democràcia, i al final això és complicat.
Clar, esteu parlant molt del paper de les institucions, perquè realment, no, en aquest cas, el govern és bàsicament qui fa les lleis, però els centres educatius també tenen una funció molt important, sobretot per aquesta qüestió de la pedagogia, que és el que comentàveu, no? A nosaltres tres, no, que ens queda molt a prop l'etapa aquesta educativa, ara estem en plena universitat, però, per exemple, no fa tants anys que érem a l'institut. No sé, creieu que s'està fent bé la feina en aquest sentit, o... Perquè també tenint en compte, no, que ara s'està en un model nou de selectivitat, d'exàmens, d'història, no? I això sí que depèn, evidentment, de la Generalitat, però evidentment que els centres educatius tenen un paper molt important a l'hora de transmetre tot allò que va passar, no, cap a les generacions més joves, que de fet, Pau, comentaves que són potser el col·lectiu que més desafecció tenen amb la política, no? No sé, què en penseu en aquest cas del paper de les escoles?
Bé, certament des de la nostra experiència crec que vam poder constatar que el tema de la Guerra Civil era un tema que sí que s'ensenyava, que es parlava, però potser encara hauria d'enfocar-se d'una manera molt més proactiva de part del sistema educatiu, perquè molta part de les coses que sabem ara o de la consciència potser que agafem el jovent i tota la gent que no va viure aquella etapa ve d'altres àmbits que no són l'àmbit educatiu. És precisament Ah, un dels motius perquè és tan important una memòria democràtica per tal que aquesta gent, nosaltres mateixos, que no vam viure aquestes etapes, puguem ser conscients i puguem saber exactament el que va passar. I perquè les generacions més grans, ara estic parlant de ja les més velles, que sigui una mica que van viure i que saben exactament en primera persona com es van sentir en aquell període, potser no són tan dependents d'aquesta memòria democràtica perquè ells mateixos ja tenen la seva pròpia memòria, però per les noves generacions sí que és important. Estem veient, per exemple, que en les últimes enquestes que surten últimament tant del CIS com del CEO, l'opció de preferir un govern democràtic per damunt de la resta d'opcions on menys afinitat té és entre la generació més jove.
Clar, és això que dieu, no? La guerra civil, la dictadura, ens queden lluny, però relativament a prop, en el sentit que coneixem, no?, encara persones que van viure tots aquests esdeveniments, però a mesura que passin els anys, cada vegada probablement tindrem més distància, on sentirem Exacte. Com més no, llunyans amb aquestes efemèrides, perquè, evidentment, doncs, les persones van creixent, no?, i moltes d'aquelles que van viure tots aquells fenòmens, doncs, ja hauran mort, no? Per tant, tenim res, un minut. Acabeu-nos de rodonir les últimes conclusions, les últimes aportacions.
Bé, no, el que volia fer un apunt i és que el Marc també apuntava que ara, que el 2025 hi ha molts que tenim avis que van viure aquesta guerra i aquesta dictadura, ens trobem també que per part de les generacions joves, i ara interpel·lo les generacions joves de les que jo també i nosaltres en formem part, veiem que, i també com bé apuntava el Lluc, hi ha cert flirteig amb els règims autoritaris i el qüestionament de la democràcia. Crec que, i no és per posar-los més pressió, però des dels centres docents hi ha una tasca, i ells crec que també se senten encomanats amb aquesta tasca, de transmetre i sobretot d'incidir al debat polític.
Moltes gràcies, Pau, Lluc, per aquesta secció. Ens veiem, ens retrobem la setmana vinent amb més esdeveniments, més efemèrides que van passar en aquest cas. Ja estaríem parlant al voltant del 24 de juliol. Moltes gràcies, nois, i ens retrobem la setmana vinent.
Gràcies a tu, Marc.
Adéu-siau.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Gato Pérez i el seu Barco Cielo Yola ens conduirà a 11:15, cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius i seguim al Gama Extra.
Dicen que no se mueve, dicen que está muy sola, que ya nadie la quiere, que está pasada de moda. Dicen que no es la que era, que se ha vuelto provinciana, que ha perdido todo al swing y habla una lengua. Estoy de acuerdo, yo siempre la he visto igual, como una estrella lejana que huye de la frivolidad. En un paisaje barca cielo y ola, aunque no sople el viento navega sola. En un paisaje barca cielo y ola, lejos de cualquier plan. Fiel a su destino emprendedora, hay comerciantes y soñadores que aún se enamoran.
Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Recollim l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. El complex aquàtic de Vilafranca reobrirà les piscines d'estiu aquest dissabte, ampliant-ne els horaris. 7 dies després de l'episodi de pluges torrencials que va viure Vilafranca, el complex aquàtic ha anunciat que reobrirà les piscines d'estiu aquest pròxim dissabte, dia 19 de juliol, i que, a més, ho farà amb una ampliació d'horaris. Tot plegat per facilitar l'accés a tothom, tenint en compte que és probable que es puguin produir noves onades de calor i d'alta demanda estiuenca. Així doncs, es posaran en marxa les piscines exteriors del complex amb les següents franges horàries ampliades: de dilluns a divendres, de 7 del matí a 11 i de 8 del vespre a 10 de la nit. L'ús serà exclusiu per a natació i entrenaments amb carrils habilitats, mentre que d'11 del matí a 8 del vespre s'habilitarà el bany recreatiu i familiar. En canvi, pel que fa als caps de setmana i festius, de 9 a 11 del matí la piscina estarà habilitada per natació i entrenaments, mentre que d'11 a 8 del vespre el bany serà exclusiu per a famílies. Vilafranca inicia obres per millorar els aparcaments de ferm permeable. L'Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa aquest dimecres treballs de reparació i manteniment que s'allargaran fins al divendres de la setmana que ve. Aquests treballs es fan periòdicament en diversos aparcaments de ferm permeable perifèrics gratuïts de la ciutat per garantir-ne el bon estat i funcionalitat. Les actuacions es duen a terme en una superfície de més de 1.700 metres quadrats. Els espais que es veuran afectats són els següents: l'aparcament de l'hospital, que estarà tancat parcialment del 16 al 18 de juliol, l'aparcament dels jutjats a l'Avinguda Europa, que tindrà un tancament total del 21 al 24 de juliol, i l'aparcament de l'Arxiu Comarcal, també a l'Avinguda d'Europa, que tindrà un tancament total del 22 al 25 de juliol per poder fer aquests treballs. Els espais quedaran convenientment senyalitzats durant els 10 dies d'actuació per informar els usuaris i facilitar la mobilitat mentre durin les obres. I l'Escola Arsenal i el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona signen un conveni de col·laboració. L'Institut Municipal de Formació i l'Arsenal i la Delegació de l'Alt Penedès de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració. Els principals objectius del conveni són establir el marc de col·laboració entre les parts, en virtut del qual el CATEP cedeix l'ús de l'oficina de la planta baixa de la seva seu, al carrer Calbolet número 4 de Vilafranca, per realitzar exposicions de peces d'art fetes pels alumnes d'aquest centre. La regidora d'Educació, Gemma Romeu, en nom de l'Institut Municipal de Formació, explicava que el conveni pretén donar encara més visibilitat a l'Escola d'Art Arsenal. L'Arsenal aportarà material gràfic per exposar les parets de l'oficina, material audiovisual per anar passant a la pantalla televisiva del CATEP i joies que s'exposaran també a la seu del col·legi. De fet, des d'ahir i fins al 23 de setembre, l'alumnat de l'Escola Arsenal ha exposat al Col·legi d'Arquitectura Tècnica Disseny en Evolució, una mostra que recull una selecció dels millors projectes finals desenvolupats durant el curs 2024-2025.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Passen 7 minuts de 11:15. És dijous i reprenem el Penedès Gamma Extra en una secció que, de fet, torna aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Parlarem de cinema i, en aquest cas, ho farem de la mà del Ferran Segura, que és estudiant de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i també un cinèfil d'aquells que no es perden les grans estrenes. Bon dia, Ferran, què tal, com estàs?
Bon dia, Marc, molt bé. Amb ganes de començar aquesta secció.
Has preparat una secció molt diversa on parlarem de diversos àmbits relacionats amb el món del cinema, sens dubte, les notícies cinematogràfiques de la setmana. També veig que em posaràs a prova amb algunes preguntes i també repassarem, sí, com no pot ser de cap altra manera, la cartellera dels cinemes de Vilafranca, del cinema Kubrick i també de la sala Sesí. Per tant, Ferran, doncs, et deixo que expliquis una mica totes aquestes notícies cinematogràfiques de la setmana, però abans m'agradaria també que m'expliquis d'on va sorgir, no?, aquesta idea del nom de la secció, perquè es diu La butaca del Penedès Gama Extra, i aquesta cançó que estem escoltant ara mateix, que serà la sintonia que ens acompanyarà durant el mes de juliol, agost, i també fins la primera setmana de setembre.
Doncs La butaca sorgeix de... no sé ben bé quin nom posar en aquesta secció, i vaig pensar on seiem sempre per veure el cinema, on estem sempre quan volem gaudir d'una bona pel·lícula, i és a la butaca del cinema, que és on s'ha d'anar a veure les pel·lícules, jo crec. I res, la cançó és If This Was a Movie, de Taylor Swift, que és una cançó justament que en el seu títol té la cançó, té la paraula sí, movie, que és pel·lícula en anglès, i creia que era adequada per a aquesta secció.
Fantàstic, Ferran. Si et sembla, comencem amb aquestes notícies cinematogràfiques de la setmana.
Marc, avui tenim una mala notícia que donar, i és que ha mort Kenneth Cooley. És l'actor que va donar vida a l'almirant Pitt de La Guerra de les Galàxies. Ha mort als 87 anys. El seu representant ha informat i ha dit que ha mort a causa d'una pneumònia derivada de la Covid-19. I el seu personatge a Star Wars va destacar per ser l'únic oficial que va aguantar més d'una pel·lícula a les ordres de Darth Vader. Per tant, era un fidel seguidor del malvat de la pel·lícula. Va estar dues entregues, a l'Imperi Contraataca i al Retorn del Jedi. I a més del seu paper a la icònica saga, va destacar també al teatre anglès, ell era un actor britànic, i a més també va aparèixer a Braveheart i a la pel·lícula de la vida de Brian, on feia de Jesucrist. Aquests dies les xarxes estan inundades de missatges dels seus seguidors que el desitgen que la força sempre l'acompanyi.
Doncs ensumem el missatge dels seus admiradors. I què més ens portes, Ferran? A veure, explica'ns.
Ara que viem de tema radicalment, estic segur, Marc, que tu recordes el fenomen que es va produir ara fa dos estius amb la pel·lícula de Barbie, que va ser tot un fenomen, tothom anava al cinema vestit de rosa, bueno. Doncs, te'n recordes, oi, d'aquest...
Ho recordo, de fet, va ser un dels grans èxits, eh? Ara, sí, sí. Ara quan fa? Un any?
Ara fa dos anys, l'estiu del 2023.
Tela.
I va ser la més taquillera de l'any, o sigui que va ser un estiu molt, molt, molt Barbie. Estava clar que després d'això les productores de cinema voldrien tirar endavant amb altres pel·lícules que anessin sobre la història de diverses joguines o de diverses nines. Doncs, a veure si amb aquesta cançó que et poso ara saps adivinar de quines nines s'està a punt de fer una pel·lícula.
M'hauré de pensar, però...
Però una mica.
Ah, vale, ho he dit. Aquí tenim una pista clau. Prats, no? Estem parlant d'aquestes nines, també molt típiques.
Les dels 2000, les més fashion dels 2000. Doncs ara la productora Amazon Metro-Goldwyn-Mayer ha confirmat que ja està preproduint l'adaptació en live action de les Bratz. I és més, la revista Variety ha dit que estan ja en negociacions perquè Kim Kardashian la protagonitzi.
Atenció,
Que faria de la dolenta. De moment no hi ha més detalls al respecte de la pel·lícula, però sí que sabem que les guionistes serien la Karen McCullough i la Kristen Smith, que de primeres de nom potser no sabem qui són, però són les guionistes tant d'Una rosa molt legal com de Ten Things I Hate About You, que són pel·lícules dels 2000 també, que tenen molt a veure amb aquesta estètica de les Bratz, així molt, molt 2000-era. I, per tant, crec que sabran de què estaran escrivint quan escriguin aquesta pel·lícula de les Bratz.
Seguirem pendents dels detalls. Segur que tu també ens ho aniràs comentant al llarg d'aquestes setmanes, o potser ens haurem d'esperar una miqueta més, però en qualsevol cas estarem atents. No sé si hi ha alguna cosa més, Ferran, que ens vulguis comentar.
Doncs sí, aquesta és una de grossa. Ja tenim director per la nova pel·lícula de James Bond. Es tracta de Denis Villeneuve, un cineasta molt conegut perquè ha dirigit tant Dune com Dune Part 2 i també Blade Runner 2049. Per tant, Villeneuve és un geni de la ciència-ficció i de l'acció, i li va perfecte aquest repte que està a punt d'entomar. Recordem que aquest director l'ha nominat ja 4 cops al Premi Òscar, encara no ha guanyat cap, però ha estat nominat molts cops, i segons ens ha dit en un comunicat, és un fanàtic incondicional de James Bond i vol que la saga mantingui la tradició, vol honrar la tradició de l'espia més famós del cinema, però també vol obrir nous camins. No sé si ho sabies, Marc, però el primer camí que haurà d'obrir aquest director és el de trobar un nou James Bond.
O sigui, canvien l'actor, eh?
Ja no serà Daniel Craig, com fins ara. Ja va dir que l'última pel·lícula seria l'última en la que ell estaria encarnant aquest espia tan famós del cinema. I el cas és que està ple a internet i a les diferents publicacions sobre cinema de mil i un rumors sobre qui serà el futur intèrpret de l'espia més famós del cinema. Hi ha tres noms que estan sonant moltíssim.
A veure, els tenim, eh, ja?
Els tenim.
Vinga.
I ara, Marc, te'ls aniré dient a veure què et semblen.
Vinga, som-hi, vale? Som-hi.
Primer de tot tenim el Tom Holland.
En un clàssic.
Famosíssim.
Molt famós.
Que ha protagonitzat ja les últimes pel·lícules de Spider-Man i també l'adaptació al cinema del videojoc Uncharted, que hi ha de Nathan Drake. Com el veus, aquest?
Jo el veig un candidat potent. Potent. Potser perquè és molt famós. Sí. Ara em cometràs els altres dos, però aquest té números, no ho sé.
Aquest és potent, ja porta dues franquícies importants a les espatlles i a mi em sembla que és un bon candidat, per una banda, perquè és un actor jove,
sí,
que li pot donar un aire nou a la saga, molt més renovat, que potser el Daniel Craig ja és un actor més gran i més consolidat, i també perquè som el típic noi anglès que té aquesta... està com encasellat amb aquest estereotip i li va de perles, jo crec, per fer de James Bond. Que James Bond és un espia anglès, com la gran figura anglesa.
O sigui, les travesses sona molt, no?
Sona.
D'acord.
Però la llista ja et dic que és llarga i un dels altres favorits és el Harris Dickinson, que aquest no és tan conegut.
Aquest no el conec. No el I ja m'has enganxat.
Bueno, és un noi també anglès, també de 29 anys, de la mateixa edat que el Tom Holland, per tant és jove, i últimament ha guanyat fama per la pel·lícula de Baby Girl, on feia l'enamorat de la Nicole Kidman, una relació així de diferència d'edat i tal, que va triomfar bastant al cinema aquest any passat, que de fet es va veure el Kubrick. El que té de bo aquest és que, tot i ser un actor jove, té un aire com més sobri, saps?
O sigui,
no és tan juvenil, no és tan de saltar por ahí com el sí. Spider-Man, diríem, no? I crec que li pot donar un toc com més adient amb el caràcter així més seriós que té el James Bond, saps?
Tu el veus en el paper?
Jo el veig el Tom Holland també, i m'agrada la idea que sigui així com més juvenil, però el Harris Dickinson crec que pot tenir molts números.
Molt bé. I has dit que hi ha una tercera persona?
Sí.
A veure, explica'm qui és.
És el Jacob Elordi.
Em sona el nom, eh?
Home, a veure. Nate Jacobs de Euphoria, de la sèrie
d'HBO. De la sèrie que ara està de moda, també.
La sèrie que està de moda. Bueno, ja porta anys,
sí.
Ja estan fent la tercera temporada ara, produint-la. També ha sortit de pel·lícules com ara Salborn, a Priscilla, que feia d'Elvis Presley.
Correcte.
Per tant, és un actor que és més diferent als altres, perquè és molt alt, és com molt gran, així, com molt... Té un aspecte més seriós, potser, però... Així, està més molt famós i molt conegut, i a més és australià, o sigui, no és anglès com els altres dos. Per tant, haurà de practicar una mica amb l'accent, no serà tan fàcil, no li ve de fàbrica.
Quants anys té?
Té 28 anys.
28 anys, bueno, tots més o menys de la mateixa edat,
no? Un any més, un any menys, tenen tots la mateixa edat.
Molt bé.
Però és com el diferent, saps, aquest?
I el veus en el paper?
Sí.
També, eh?
També el veig quasi més que els altres.
Ah, sí? O sigui, si haguessis d'escollir un dels tres, et quedes amb ell?
Sí. Perquè crec que li pot donar un rotllo així com misteriós, d'espia, sex symbol... Saps aquests rotllos que tenen aquests actors
sí, sí.
així tan... Jo el veig. I a més ara està molt famós i encara no té una saga de pel·lícules per ell, que el Tom Holland sí que ho té, això.
No sé quan tindrem novetats, quan se sabrà, potser es porta en secret fins al dia que s'estrena la...
No,
que dic, eh?
Però haurem d'esperar uns mesos, potser.
Molt bé. Doncs ara que estem informats de l'actualitat cinematogràfica d'arreu... Aterrem, si et sembla, a Vilafranca, aquí,
sí.
A l'Alt Penedès. Ferran, a veure, què s'hi ha pogut veure aquesta setmana a les pantalles de Vilafranca?
Mira, al cinema Kubrick, el dilluns, es va poder gaudir d'una sessió gratuïta de la pel·lícula Flow, en el marc del cicle Oci-Estiu d'aquest estiu 2025. Flow és una pel·lícula, la coneixes?
No la conec.
Bueno, és una pel·lícula que és de Letònia, val? Però que ha sonat molt perquè és un film d'animació que no té diàlegs i que retracta un món inundat, on sembla que els únics que han aconseguit sobreviure són un grup d'animalons que s'han d'aprendre a conviure entre ells i tal, i el protagonista és un gat que té por a l'aigua. Clar, tu amb això em dius, a veure, què m'estàs explicant?
Sí, sí.
O sigui, què gat...
Què és això?
Què és això, no?
No? Perquè a més em recorda la Dana, ja només faltava això, també.
Sí, precisament, no tenim ganes de veure mons inundats, ja n'hem vist prou, no? Però realment està molt bé perquè és una pel·lícula que té una animació exquisida, o sigui, sembla com feta d'aquarela,
sí.
Retracta els matisos superbé, i a més és com que transmet molt la relació entre els diferents personatges i tal, que jo crec que val molt la pena, i a més, tot i que sigui una proposta estranya, és el que et dic, visualment...
És atractiva,
és molt atractiva, molt. És com si fos una mena de fantasia visual, aquesta, sí. Així, com immersiva, saps?
Però és infantil? És a dir, és una pel·lícula infantil?
Bueno, és una pel·lícula per tots els públics, jo diria.
D'acord.
O sigui, la pot anar a veure un adult i també li agradarà. No és com si fos una pel·lícula així de dibuixos animats facileta, vale. No. De fet, dic que val la pena, però no és una opinió només personal, va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula animada aquest 2025 i també va guanyar el Globus d'Or. O sigui que estem parlant de paraules majors.
I tant.
I a més, com és una pel·lícula que, com ja t'he dit, és una pel·lícula de Letònia, la van nominar a l'Oscar a millor pel·lícula internacional. Per tant, està clar que aquest estiu en algun moment de trobar l'estona per veure
el forat. Doncs ho farem, clar que sí. Has dit que ja s'ha pogut veure les pantalles de Vilafranca,
sí.
Concretament el dilluns.
El dilluns.
Al cinema Kubrick. No sé si es podrà tornar a veure de cara als propers dies. Estarem
de moment aquí a Vilafranca no. Ja s'ha veure en el seu moment quan es va estrenar, fa uns mesos. Val. Aquesta sessió era gratuïta i era amb el cicle d'estiu, però Flow actualment està disponible a Filmin, que és la plataforma sota demanda de cinema catalana, i a més... ara mateix hi ha una oferta de 9,99 per 3 mesos en aquesta plataforma, o sigui que qui vulgui veure la pel·lícula està en un bon moment, jo crec, per poder-se-la mirar.
Doncs perfecte, ja ho sabeu, tenim les plataformes també a la nostra abast per poder gaudir d'aquestes pel·lícules. Ferran, què més hem pogut veure a les pantalles, a la gran pantalla del Kubrick, de la sala Sasi de Vilafranca?
Doncs, Marc, a veure, Flow està molt bé, com hem dit, però ja s'havia pogut veure fa mesos al Kubrick. Per tant, el plat fort d'aquesta setmana ha estat Jurassic World al renéixer.
Qui con són aquests?
Estan ajudant el mosasaure. Defensen el territori. Aguaiten. Cacen.
Res d'això que ha dit és bo?
Aquesta sintonia et sona, no?
Em sona molt.
És icònica de les sagues Jurassic Park i Jurassic World. Podíem sentir aquí els protagonistes de la pel·lícula, de la setena entrega ja, d'aquesta saga de dinosaures.
Setena, Déu-n'hi-do, és una pel·lícula sense fi.
No se'n cansen, no. És, per una banda, la dues vegades nominada a l'Oscar, Scarlett Johansson, i el que podríem dir que ara és com l'home de moda, que és l'actor anglès, Jonathan Bailey.
L'has vist?
D'acord, l'he vista.
I què et sembla?
L'he vista.
Et sembla que és allargar el xiclet, potser?
Ja en parlarem després d'això, perquè tinc una miqueta de debat amb aquest tema.
Ens interessa.
Sí, sí. Per una banda, bueno, la vaig anar a veure el diumenge, el Kubrick, que la feia en versió original, que a mi m'agrada molt, en versió original. En català també està doblada i està molt bé, com hem pogut veure el tràiler, però bueno, la vaig anar a veure en versió original per practicar una mica de l'anglès, que sempre va bé. I per començar, és una pel·lícula que és divertida, que tu passes bé mirant-la, d'acord? L'argument, resumidament, es basa en una missió d'una farmacèutica que li proposa una mena de mercenària, que és l'Scarlett Johansson, i el seu equip, i també a un científic, que és el Jonathan Bailey, bueno, el personatge del Jonathan Bailey, i aquesta missió va d'anar a una zona de la Terra que està totalment prohibida, o sigui, no s'hi pot anar de cap de les maneres, tots els governs ho han prohibit, per extreure mostres de sang de 3 dels dinosaures més grans que hi ha. Val? O sigui, una mica com de videojocs, sí. Tot això. I bàsicament han d'anar cap allà, treure les mostres de sang, perquè, segons diu la farmacèutica, amb això podran fer un fàrmac miraculós amb el qual podran curar cardiopaties i tot això. Val? O sigui, de primeres és una premissa molt de pel·lícula d'aventures, de pel·lícula de ciència-ficció, de videojoc, no?
No sé, ho trobo estrany, no? Molt potser rebuscat, però bueno.
Bueno, sí, però al final les pel·lícules així tenen aquests arguments així una mica rebuscats. Llavors, la peli té un component molt de suspens, perquè cada 2x3 hi ha un dinosaure que surt per una banda de la pantalla a intentar menjar-se algú dels protagonistes.
O sigui que fots un vot a la cadira,
fots
no?
Fots vots diversos al llarg de la pel·lícula, i a vegades amb raó, perquè a vegades se'ls mengen. O sigui, hi ha vegades que... una mica d'espoiler, però a vegades hi ha gent que mor. Però
no
bueno,
sé si
és normal.
És normal, sí. No sé si està disponible en 2D o 3D, aquestes pel·lícules.
Estan... Sí.
Llavors sí, marxes del cinema directament,
exacte.
Eh?
Exacte, sí, perquè m'he el T-Rex i vamos. Llavors, què més dir-te? Que en general la pel·lícula és com un divertiment, o sigui, a veure, t'ho passes bé i és molt comercial, o sigui, es nota molt, però bueno, no cal que totes les pel·lícules ens facin aquí reflexionar i pensar, no passa res, en el moment que vivim ja va bé tenir una estona de distracció i aquesta pel·lícula amb això ho aconsegueix i bé. Però també et dic que els personatges està bé perquè tenen caràcters diferents i et veu com aquesta, té aquest deix com de postapocalíptic de veure com la gent afronta les situacions de crisi, les situacions de perill, sí. I això també està bé. De fet, hi ha una manera diferent, o sigui, hi ha una manera molt diferent d'afrontar les situacions de perill per part dels dos personatges principals i les seves motivacions. Perquè, per exemple, el Jonathan Bailey, bueno, el doctor Loomis, uh-huh. que és el seu personatge, és un biòleg obsessionat amb els dinosaures que va a la missió per saber més. O sigui, ell vol descobrir més dels dinosaures, vol veure'ls en persona, i en canvi la Zora, que és el personatge de l'Scarlett Johansson, va pels diners i ja està. Però a poc es van com complementant. Ell agafa un toc més pragmàtic, critica molt els farmacèutics que només volen els diners i volen vendre aquest fàrmac per tot arreu, i ella veu també la part de, ostres, és increïble veure aquests animals en persona.
S'acaben complementant els uns als altres.
I això crec que està molt bé, perquè, no sé, trobo que els personatges tenen un enriquiment entre els dos, i això està bé en els arguments de les pel·lícules. I a més, el doctor Loomis és un home que és de principis i que creu aquests avenços mèdics que volen fer han d'estar per tothom disponibles, no només de manera privada pels que s'ho puguin pagar. És un debat molt, molt, molt interessant, que està molt bé tenir-lo, sobretot després del que va passar amb les vacunes del Covid. Te'n recordaràs que hi havia països que no se'ls podien permetre. Sí. O sigui que dins de ser una pel·lícula molt comercial té els seus punts de
realitat,
de realitat, i de crítica social, que està bé. Però bueno, està clar que la saga no sorprèn com sorprenia el 93 quan va sortir, perquè al final ara hi ha un dinosaure ja gran en pantalla i és una cosa normal, perquè hem vist tantes coses en el cinema que no ens sorprèn tant. Però bueno, igualment m'agrada veure també el Jonathan Bailey en aquest paper, que va guanyant pes en el món del cinema i és un actor que ho fa bé. O sigui que personalment la recomano. La recomano com a pel·lícula per passar-s'ho bé una estona.
Encara la podem veure, al Kubrick?
Sí, sí, seguirà el Kubrick una setmana més, o sigui que la podrem veure.
Molt bé.
Sí, sí. Llavors, a tot això, tornem al que m'estaves dient abans. Una petita reflexió.
Vinga, va, a veure.
9 de les 10 pel·lícules més taquilleres del 2024 van ser pel·lícules de sagues. Del revés 2, Deadpool i Wolverine, Gru 4, o sigui, tot això.
Continuacions de pel·lícules que ja s'han fet, eh? En aquest cas, Gru, sí, ja portem 4, del revés 2, no? La primera va ser un èxit bastant important. Vull dir que, molt bé, molt bé.
Val, doncs jo, amb això, vull dir, estudis, productores, sisplau, penseu una mica. O sigui, feu pel·lícules noves, sisplau, que està bé. A mi m'agrada molt veure les continuacions dels universos que ens agraden tant i que ens apassionen, però també, ostres, que 9 de les 10 pel·lícules més vistes ja sabem de què va la cosa, ostres.
Per tant, amb la pel·lícula de Jurassic, no? Creus que s'està estirant molt el xiclet.
No,
és això, eh?
No seria tant, perquè, o sigui, sí, a veure, s'està estirant el xiclet, però està bé perquè són nous personatges que no estaven en anteriors entregues, Val. Són noves històries del mateix univers. Això també ho fa molt a Star Wars, per exemple. Star Wars va treure la sèrie de Mandalorian i estava bé, perquè eren històries noves.
Sí.
Però, bueno,
a vegades
no cal apostar tant sempre pel que ja sabem que ens donarà, sí, diners.
A vegades són productores, noves, no?, que agafen, sí, el relleu de l'antiga, sí, i continuen amb
sí, sí,
la saga.
Sí.
En aquest cas, no sé si és així també, però bueno, això passa sovint també en el món del cinema. Agafen el relleu.
Totalment.
I són noves productores que continuen, no?, traient,
sí, sí,
pel·lícules.
Sí, sí.
Molt bé. Què més tenim?
No, res, anem a dir, si tens alguna pel·lícula tu que creus que s'estira massa el xiclet, alguna saga que diguis ja prou, sisplau.
Bueno, per exemple, les de Disney i Pixar, no, també són unes d'aquelles que s'estiren massa. No, no em ve
la Toy Story 4, sí, per,
sí,
exemple.
Sí, ara ja fa uns anys, d'aquesta, però...
Sí, sí, no, però totalment.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Molt bé, i ara ja per encarar la recta final de la secció, Ferran, explica'ns què hi haurà de nou, per veure les sales del cinema de Vilafranca la setmana que ve. Has dit que podrem recuperar també Juràssic.
Sí, exacte.
Però tenim més estrenes.
Sí. A la sala Sasí hi haurà dues estrenes a partir d'avui mateix. Per una banda, hi haurà el Jockey, que és una producció argentina que va representar aquest país als Oscars d'aquest any, per tant, és de qualitat. I, resumidament, tracta de la vida turmentosa d'un genet i la seva nòvia, que la interpreta la Úrsula Corberó, que és una actriu catalana molt coneguda, per tant, és un incentiu per anar a veure-la. I també l'altra estrena a la sala Sasí serà Una cena y lo que surja, que és una comèdia francesa. I llavors també el Kubrick, tenim, com hem dit bé, Jurassic World es manté, i també hi haurà aquest dissabte, a les 6 de la tarda, s'estrenarà Com ensinistrar un drac, la versió d'acció real, amb persones, vale, amb actors de carn i ossos.
Ja fa uns dies, no?, que es va estrenar.
Aquí el Kubrick s'estrena el dissabte, estarà el dissabte de nou, vale, en aquesta sala.
I tu t'escoltes en català, també? O... Per exemple, la de l'Úrsula Corberó, no?
No, està en castellà, però bueno,
vale, vale.
S'aposta molt també pel doblatge en català i també la versió original del Kubrick, per tant, estem contents amb això. I per últim, només dir que el dilluns que ve, el 21 de juliol, a les 6 hi haurà una altra sessió d'Oci Estiu, gratuïtament, de Kung Fu Panda 4 en català.
Molt bé, per doncs tant... ja tenim tota l'agenda, no hi ha excusa, per anar al cinema, que de fet, per passar aquestes hores de calor, doncs també va bé. Gràcies, Ferran. Has fet molt bona feina, eh? Realment ens has posat al dia de totes aquestes notícies cinematogràfiques, també de l'agenda, de la cartellera. Si et sembla, ens retrobem la setmana vinent amb més pel·lícules, més cinema, i ens retrobem aquí, a la butaca del Penedès Gama Extra.
Perfecte,
gràcies, Ferran. Que vagi bé. Adéu-siau.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky.